Radio Astel. Crims, o gairebé.
Com cada dimarts a la caravana, és hora d'explicar-vos un nou episodi de Crònica Negra. Per tot plegat, comptem, com sempre, amb l'especialista i doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també, com sempre, abans de començar amb el cas, amb aquesta història, Núria, posa'ns en antecedents, va.
A Mèxic, el Pedro Vallí era un metge que el 1959 va matar un jove estudiant de medicina a la seva consulta mèdica i el va desmembrar per després desfer-se del cos. El van arrestar i el van condemnar a presó. L'Alfredo no és una figura reconeguda al món de la criminologia pel seu nom real, ni tan sols pels seus crims, sinó perquè a la presó va conèixer un jove periodista de 25 anys anomenat Thomas Harris. Amb aquesta pista us podeu imaginar qui era l'Alfredo. Efectivament, és la persona que va inspirar l'Aníbal Lecter.
Alfredo Vallí, doctora Vinyes.
Sí, efectivament, l'Alfredo Vallí, que no hem sabut massa d'ell fins al 2013, molt recentment.
Fins al 2013, més que res, perquè el mateix Thomas Harris ho va explicar. Ja arribarem a com es va saber tota la història. Abans, però, qui és o qui era Alfredo Vallí?
Pues el que sabem de l'Alfredo Vallí, arrel de les investigacions que s'han fet després, és que era un metge mexicà, de classe evidentment acomodada, uh-huh, i que era molt educat i que se'l va arrestar per l'assassinat suposadament del seu amant, a qui arrel d'una disputa li va tallar el coll, el va desmembrar i es va desfer d'ell. Ara bé,
suposadament vol dir que no s'ha pogut demostrar a dia d'avui?
Suposadament és que aquest es va poder demostrar, però es sospitava que havia matat bastant més joves que van ser trobats,
sí?,
deixats per la carretera en circumstàncies similars.
Wow.
O sigui, que suposava que era un assassí en sèrie que estava per Mèxic, però no van tenir suficient evidència. Però això va fer que l'anomenessin l'home al llop de Nuevo León, el metge assassí, el monstre de les talleres, i el vampiro Vallí. Per aquesta sospita que era un assassí serial que no l'havien enxampat fins a aquest moment, el 1959.
Per qui pugui pensar que era un assassí en sèrie dins de la normalitat dels assassins en sèrie, Alfredo Vallí, però, no era un cas normal. Era un home excepcionalment intel·ligent. De fet, era doctor.
Sí, exacte. Era metge, era doctor, era molt elegant, era molt sofisticat i, de fet, un cop va entrar a presó, va continuar exercint de metge, tot i que ell era presoner, va continuar exercint. I aquest tret diferencial va ser el que li va cridar més l'atenció al Thomas Harry, i d'aquí la creació de la figura de l'Aníbal Lecter.
Ara em deia, d'aquí l'especial investigació que en fa Thomas Harris de tot plegat, com es coneixen Alfredo Vallí i Thomas Harris?
Pues d'una forma molt curiosa, i que jo personalment, abans d'investigar aquest cas, no la coneixia tampoc, i era que el Thomas Harry no és que tingués un interès especial amb l'Alfredo Vallí, el va conèixer pràcticament per casualitat. En realitat, el Thomas Harris, que llavors tenia sobre els 25 anys més o menys, era un periodista d'una revista que es deia Argosy, uh-huh, als Estats Units, i va viatjar a Mèxic per entrevistar a un altre assassí que havia matat a tres persones, que es deia Dyke Simon, i que estava a la mateixa presó de l'Alfredo Vallí. El que va passar és que just abans de que el Thomas Harry pogués arribar i entrevistar el Dyke Simons, aquest va intentar fugir de la presó, i quan intentava fugir, els guardes el van parar i el van ferir de molta gravetat. Mm-hmm. Llavors és quan intervé l'Alfredo Vallí com a metge, que li va salvar la vida. Per aquest fet, llavors el Thomas Harry, que s'assabenta d'aquest event, decideix anar i conèixer l'Alfredo Vallí, que en aquell moment es deia s'anomenava ell mateix doctor Salazar.
Per què Alfredo Vallí decideix explicar-li tota la seva història a Thomas Harris?
És curiós, no és que li expliqués tota la seva història, o sigui, és més enrevessat que això. El Thomas Harris, en conèixer l'Alfredo Vallí, el que va assumir és que era un metge que estava treballant dins de la presó, perquè tenia un consultori mèdic.
Per tant, pensava que no era un intern.
No sabia que era un intern. Va tenir tota la conversa amb l'Alfredo Vallí,
wow,
pensant-se que era un treballador, I, de fet, es va quedar tan encantat amb les explicacions i amb les conversacions que fins i tot li va convidar a Estats Units un cop, si tenia vacances, un cop sortís. I l'altre, i es veu que molt amablement l'Alfredo Vallí li va dir: si algun dia puc tornar a viatjar, et faré una visita.
Mare de Déu, mare de Déu. Deia que Thomas Harris diu que Alfredo Vallí és un home extremadament, a part d'intel·ligent, educat.
Era extremadament educat, extremadament eloquent i extremadament analític, fins al punt de que li comença a preguntar sobre el Dyke Simons. Uh-huh. I l'Alfredo Vallí li comença a explicar coses de que ell ha vist del Dyke Simons quan l'estava tratant, i comença en concret a parlar del que era la infància del Dyke Simons i com l'abús d'alguna forma havia tingut algun tipus de relació amb els seus assassinats. I aquest tipus de converses són les que després el Thomas Harris reflexa quan la Clarice Starling està parlant amb l'Aníbal Lecter. Molt interessant. I pràcticament la reprodueix tal qual les va tenir el Harris en la realitat.
Déu-n'hi-do. Per qui no conegui, Thomas Harris és, evidentment, l'escriptor, periodista, que publica tots els llibres en referència a Aníbal Lecter, que és un cas fictici, però basat en la vida d'Alfredo Vallí. Hi ha semblances en els casos?
Sí que hi ha semblances, però no les òbvies. És a dir, quan el Harris descriu l'elegància, aquest, el posat de l'Aníbal Lecter i els seus anàlisis del que són els personatges que ell tracta, en concretament, com va dir, com l'abús era com una mena de catalitzador en el tipus de víctimes que el Dyke Simon escollia, que després ho podem veure això amb els casos que porta la Clarice Starling. Uh-huh. Hi ha una frase molt que es deia del Silenci dels anyells, uh-huh, molt coneguda, de "Nuestras cicatrices tienen la virtud de recordarnos que el pasado fue real". És una mica la conversa que té el Thomas Harris sobre el Dyke Simons amb l'Alfredo Vallí, i és exactament el mateix. O sigui que els trets, la fredor, l'elegància, el pragmatisme, aquests estan molt ben exposats i estan basats en la realitat. Ara bé, si ens fixem en el tipus d'assassí en sèrie que descriu el Thomas Harris al llibre i el que realment, el poc que realment sabem de l'Alfredo Vallí, això ja no concorda massa.
En quins punts no concorda, doctora?
Per exemple, o sigui, ara faré referència a una classificació que ha utilitzat bastant l'FBI, mm-hmm, i els investigadors de l'FBI, que conceptualment està molt bé. Científicament ja, o a nivell d'evidència empírica, ja trobem que és una mica més rudimentària, però conceptualment ens ajuda molt. Aquesta classificació divideix els assassins en sèrie en quatre tipus diferents. Un, que és el visionari, que és el psicòtic que pràcticament mata perquè li diuen les veus. Uh-huh. Un altre, que seria l'equivalent a l'Aníbal Lecter, que és el missionari, que és aquell que té una missió pel que dicta el tipus d'assassinat que cometrà, o el tipus de col·lectiu en concret, uh-huh, que assassinarà.
Té la... hi ha un objectiu més enllà de l'assassinat.
Exacte, que és sempre lliurar la societat o el món d'un col·lectiu poc desitjable. En el cas de l'Aníbal Lecter, era gent maleducada, gent amb poc tacte, gent que realment era d'alguna forma com molt desagradable, però fins i tot amb un punt allò de que els tractava amb disgust, que era gent que disgustava els altres. I això són els que matava. El músic que no dona la nota massa bé, literalment, o l'altre que no era massa educat amb la Clarice, etc.
Dèiem, teníem el psicòtic, el missionari.
El missionari. Després tenim l'hedonista, uh-huh, que són aquells que maten pel plaer de matar, i entre aquests tenim dintre de l'hedonista els que maten per la gratificació sexual. I després tenim el que és més comú i el que hem vist més en aquest programa, que són els motivats pel poder i el control. Per exemple, vam parlar del Jeffrey Dahmer. Uh-huh. Aquest era una barreja de poder-control, especialment pel control, i ell ho deia. I també de gratificació sexual, però principalment el Jeffrey Dahmer era una persona, pel que ell deia, motivat pel control. Llavors, el que sabem és que l'Aníbal Lecter realment era missionari, i queda molt clar als llibres i a les pel·lícules, fins i tot. Però quan veiem el cas dels Alfredo Vallí, això no em queda tan clar que fos realitat. Sabem molt poc, però ja per la poca evidència que tenim, que va matar el que suposadament era el seu amant i que després matava joves d'unes característiques molt similars, vanagloriant-se de que era extraordinàriament bo desmembrant els cossos sense tocar els ossos, em fa pensar que probablement no era una persona missionària i que probablement pogués estar més motivat per aspectes sexuals.
Ara li faré una pregunta d'aquelles que segurament em faig jo, però segurament s'estan fent molts oients. A vegades quan pensem que algú mata amb tant sadisme és perquè és boig o perquè té alguna psicopatia, etc, etc. Es pot ser tan intel·ligent i boig a la vegada?
La realitat és que sí, i es pot ser tan psicopàtic, intel·ligent o no intel·ligent a la vegada. O sigui, no crec que estigui massa associat. Uh-huh. A veure, òbviament, sí tenim que mirar dintre del que és el que diríem la bogeria i els tipus de bogeria, que això són paraules massa. Tot és bogeria, la psicopatia o l'esquizofrènia, tot diríem que són trastorns clínics uh-huh. que se surten de la normalitat. El terme bogeria ja és molt estigmàtic, estigmatitza un col·lectiu, llavors no l'utilitzem massa.
Parlem de psicopatia, sí.
Però amb psicopatia, generalment hi ha el mite de que els psicòpates o la gent amb trets psicopàtics té una intel·ligència superior a lo normal. Hem vist científicament que això no és cert. Ara bé, tenim casos on els dos trets poden coexistir i no hi ha cap problema perquè ho facin.
Ara bé, dèiem, el cas d'Alfredo Vallí va servir a Thomas Harris per fer totes aquestes novel·les on el protagonista, clar, no és un altre que Aníbal Lecter. Com es coneix, però, la identitat?
Això és encara més enrevesat. Perquè, clar, jo crec que el Thomas Harris, quan el 1981 va escriure El drac vermell sí. i va crear per primera vegada el que era l'Aníbal Lecter, jo crec que no s'esperava que el personatge tingués tant d'èxit. Llavors ell es pensava que havia parlat amb un tal doctor Salazar a Mèxic i es va quedar allà. Què passa? Va tenir fama mundial el llibre i en concret el personatge que cap a principis dels 2000 va ser el máximo villano, allò votat per la sí. gent. Llavors, cap al 2013, quan tenia que fer 25 anys que havia publicat El silenci dels anyells, es va començar a preguntar que què se n'havia fet d'aquest metge i que sabia molt poc d'aquest tipus de personatge que realment d'aquesta persona que li havia donat un dels millors personatges que hi ha ara a la literatura moderna.
Clar.
I llavors va, com no sabia res, va trucar a un reporter mexicà que treballa per la revista Vice.
Uh-huh.
Aquest reporter va ser molt bo perquè va intentar, ells amb les dades que li va proporcionar el Harris, identificar per via judicial o per via documents públics qui era i no ho va trobar, però la seva xicota, que vivia a l'entorn i que coneixia la comunitat, va anar preguntant per l'entorn, la comunitat, d'aquells casos que havien sigut com molt mediàtics a la comunitat local on estava, on se suposadament vivia l'Alfredo Vallí, i ella ho va poder identificar. I després va poder anar ell concretament a l'expedient judicial i llavors sí que es va saber la identitat. Però va ser una cosa a partir del 2013 i amb una sèrie de coincidències que no són normals, pràcticament, per dir-ho.
Per cert, doctora, que per acabar amb aquest cas, el 2013 sabem que aquest personatge creat per Thomas Harris en realitat narra una mica la història d'Alfredo Vallí, però és que Alfredo Vallí surt de presó el 1981.
Sí, no tenim dades exactes de quan uh-huh. surt. Tenim algunes fonts que diuen que va estar 20 anys a presó. Alguns diuen que va estar una mica més i que va sortir pràcticament cap als 2000. No ho uh-huh. sabem bé. El que sabem és que després de la presó va viure a la comunitat on estava i va viure sense matar cap persona i oferint els seus serveis mèdics a les persones que més ho necessitaven i no tenien recursos.
Aquesta és la història d'Alfredo Vallí, de Thomas Harris i, sens dubte, d'Aníbal Lecter. Doctora Rosa Vinyes, doctora en criminologia i en psicologia, moltíssimes gràcies per tornar-nos a portar un nou cas a la caravana de Radio Estel. L'esperem la propera setmana.
Moltíssimes gràcies.
Radio Estel